Territori Penedès.
Construïda al segle XIII, l'església romànica, antiga parròquia de Sant Valentí de les Cabanyes, és l'edifici històric de major interès del municipi. Posteriorment, es van afegir capelles als laterals de la nau principal i es va refer el campanar de cadireta. A més, dins d'aquesta església es conserven pintures murals que daten de finals del segle XIII i principis del XIV. Les de Ponent es situen cap a l'últim terç del segle XIII, contemporànies a la construcció de l'església. I les pintures del nord-est es situarien durant la primera meitat del segle XIV. Descobertes l'any 1973, van ser restaurades per primer cop pels alumnes del curs de restauració de pintura mural de Sant Cugat del Vallès l'any 1980. A les pintures del mur de Ponent s'hi pot veure un programa iconogràfic que descriu les penes del purgatori, la possibilitat de salvació i avisa els fidels contra els perills de la mort sobtada. Actualment l'església es pot veure en dos tipus de visita, guiada i teatralitzada, on es repassa la seva història medieval a través d'un espectacle audiovisual en format de mapping.
Territori Penedès.
Jo em dic Marc Giovanni Fernández, sóc llicenciat en Història, he treballat en diversos camps de la difusió de la cultura, des de l'arqueologia fins a la documentació. Des de fa un temps estic treballant com a guia en les visites tematitzades, teatralitzades, que proposa l'Ajuntament de les Cabanyes en l'entorn del conjunt patrimonial de Sant Valentí de les Cabanyes, l'església original que va donar nom al poble i que té i conserva un patrimoni molt, molt interessant. El conjunt patrimonial, l'espai de l'església de Sant Valentí de les Cabanyes, l'església original, tenim menció que va ser una de les primeres comandes de l'Ordre de l'Hospital de Sant Joan, que era una iniciativa religiosa i militar, era una orde semblant als templers, segurament us sona, i que tenia unes funcions de cura, dels viatgers que anaven a Terra Santa i també de participació en els diversos combats bèl·lics que van existir des del segle XI en terres al voltant de Jerusalem. No? La qüestió és que aquesta orde va ser beneficiada per podríem dir les personalitats, l'elit catalana dels comtats catalans i de la Corona d'Aragó, i justament l'emplaçament on trobem l'església es considera una de les primeres comandes, és a dir, un dels primers establiments d'aquesta orde en el territori que avui és Catalunya. I pràcticament des de principis del segle XII ja tenim constància dels primers comanadors hospitalers en terres de les Cabanyes. Tot i així, el que sabem és que aquesta església està situada damunt d'unes antigues runes que pràcticament ens porten a l'època imperial romana. De manera que podríem dir que allà tenim una superposició d'estrats arqueològics que ens documenten una certa continuïtat en l'emplaçament. Des d'època romana, després un abandonament, després una recuperació, tot molt marcat pel que van ser els embats històrics que es van viure, sobretot des de finals del segle VII i el que és l'entrada de l'expansió de l'islam en la península ibèrica, i el que podríem dir és la regressió de la línia de frontera entre cristians i musulmans, que a partir del segle XI té aquí al Penedès un dels seus principals rings, per entendre'ns. Bé, geogràficament, l'església de Sant Valentí de les Cabanyes es situa en el que és conegut com la Depressió Central, aquí a Catalunya. Heu de pensar que aquest és un espai que limita el que són l'àrea costanera i l'àrea muntanyenca del territori, i una zona en la que històricament pràcticament podem imaginar que hi ha passat tothom, oi? I això li ha donat un caràcter ric a nivell patrimonial, a nivell històric, a nivell de processos socials, culturals i humans, i el fet que hi hagi una superposició d'etapes històriques que es poden documentar materialment, doncs li dona una importància cabdal, no? Bé, en quant a personalitats que estan relacionades amb el procés constructiu del que avui conservem a Sant Valentí de les Cabanyes, ens podem remuntar, com us deia, doncs, a la instal·lació d'una vila romana, per tant, un emplaçament d'hàbitat on vivia gent, però on també s'hi treballava, on també es tenia cura doncs, d'àrees agrícoles al voltant i d'activitats també, podríem dir, ramaderes, lògicament, també de manufactura, de tèxtils, bé, una mena doncs, de centre productiu i de residència, que seria aquesta vila romana, que s'ha documentat amb l'existència d'un bonic mosaic i pertanyent a l'època imperial, principi de l'època imperial. Falta saber més sobre aquesta vila, però podríem dir que l'espai doncs, està relacionat amb el que és el creixement de totes aquestes unitats de vida i d'explotació agropecuària fora dels centres urbans que en l'època romana van florir justament en aquests primers segles de l'època imperial. Posteriorment tenim l'emplaçament del que és una primera església romànica que estaria situada més o menys a mitjans del segle XI, en un moment en el qual el Penedès doncs és terra de frontera, terra de marca, que en dèiem, no? D'aquí segurament algú ja li ve al cap doncs, algun topònim del Penedès que porta com a cognom la marca, no? La marca vol dir frontera. Frontera, tal com ho deien els administradors de la Cort Franca, que eren, d'alguna manera, qui havien construït allò que en deien la marca hispànica, no? De l'altra banda, els musulmans, que potser també és bo saber-ho, n'anomenaven d'una altra manera. Ells en deien At-Tarh. At-Tarh. I a més, allò per ells volia dir frontera, i la denominació total era At-Tarh al-Ala, és a dir, frontera superior. Per tant, el Penedès era una frontera, una marca, un At-Tarh, i alhora és un espai, doncs, de lluita no només entre dues cultures, sinó també dins del que és l'estatus de poder comtal en aquell moment, perquè tothom segurament haurà sentit de parlar de la revolució feudal, del Mir Geribert i dels diferents senyors de la marca que s'aixequen contra l'autoritat comtal. Per tant, aquest seria un primer vestigi del que seria el conjunt eclesiàstic. I l'església que avui tenim, a la qual hem d'imaginar-hi també un hospitalet, perquè l'Orde de Sant Joan, l'Orde dels Hospitalers, es dedicava a tenir cura justament d'un espai fronterer on podia donar-se doncs, tota aquesta logística, tota aquesta, podríem dir, situació, que és la de ferits, la de visitants, la de viatgers, malalties, etc. Doncs aquesta església ja la ubicaríem un segle i mig més tard, pràcticament ja en el segle XIII, moment en el qual també s'han datat les fantàstiques pintures o les restes de pintures que s'hi han conservat.
Doncs soc la Maria Olaya, regidora de Cultura i Promoció Turística de les Cabanyes. Fa 3 anys que soc regidora i des de l'inici un dels objectius principals ha estat donar un impuls al nostre patrimoni i especialment al conjunt històric de Sant Valentí, seguint la línia iniciada ja anys anteriors, però fent un pas més. Fins a finals del segle XIX, Sant Valentí es va mantenir com una església de culte del nostre poble, però el bisbe Torres i Bages, que era fill de les Cabanyes, va ser el promotor de la construcció de l'actual església parroquial per acostar el culte doncs, a el que seria el nucli urbà. I això va fer doncs, que, d'alguna manera, l'església de Sant Valentí quedés pràcticament abandonada. Vam estar en perill, va estar en perill durant un temps, fins que a finals del segle XX doncs, el consistori va tenir la voluntat d'iniciar la seva reconstrucció i recuperar aquest element doncs, tan identificatiu del nostre poble i de tot l'entorn. L'església de Sant Valentí va ser un element molt important durant la història medieval de les cabanyes i de la comarca, i aquest esplendor s'està recuperant amb totes les accions que s'estan duent a terme els últims anys i les inversions que s'han pogut fer també gràcies a subvencions rebudes d'ens supremunicipals que han permès d'alguna manera restaurar i tornar a posar en valor aquest indret.
A veure, el fet de construir una nova església més gran, més a prop també de l'activitat humana, econòmica del poble, i fer que Sant Valentí quedés doncs, molt relacionat amb el cementiri del poble, fa que també aquest espai, que ja va ser, podríem dir, abandonat en funcions principals litúrgiques a l'hora de la nova construcció de l'església més moderna, efectivament ha anat deteriorant tota la seva estructura, sobretot perquè també s'ha utilitzat per altres usos, magatzems i corrals i altres usos que no és específic d'aquest espai. Això ha passat en moltes altres esglésies al llarg del temps, no? Sobretot en relació als canvis ideològics que hi ha hagut a partir de la segona meitat doncs, no? O del segle XIX, de la segona meitat del XIX, i les guerres que hi han tingut espai. No? Les guerres carlines han transformat moltíssim el patrimoni a nivell general de Catalunya, destruint-los, canviant-li els usos, i d'alguna manera fent perillar aquest patrimoni, lògicament. Tot i així, des dels anys 70, si no recordo malament, es va iniciar una tasca molt important, anys 70 del segle XX, es va iniciar una tasca important de recuperació de tot el que és el patrimoni pictòric. Allà es descobreixen aquestes pintures del segle XIII i s'inicia un procés de restauració que doncs, pràcticament arriba fins al dia d'avui. No? La troballa de les restes del mosaic romà i poquet a poquet doncs, la construcció d'un programa de protecció i de difusió a través d'una sèrie de visites que ja fa temps que s'estan fent i mantenir i recuperar, que sigui possible, doncs, la major part de patrimoni que es conserva encara.
Un cop restaurat, l'objectiu seria tirar endavant iniciatives que obrin l'església al poble, als nostres veïns, però també a la comarca i als visitants en general. Per aquest motiu, precisament, s'han posat en marxa, per una banda, la musealització de tot aquest espai, d'aquest nucli històric, amb tòtems informatius i codis QR que parlen des de la vila romana anterior a l'església romànica de Sant Valentí i posterior a l'època medieval i ordre dels hospitalers, amb un mapping també molt interessant dins de la capella i una reproducció del que són les pintures murals, que són unes pintures romàniques de finals del 13 a principis del 14, amb una pantalla interactiva per als més petits o per a famílies i joves. Posteriorment es van introduir les visites guiades i aquest 2026 tenim 4 visites teatralitzades molt recomanables per a famílies, escoles i centres educatius de secundària, ampliant doncs, aquesta proposta turística. El calendari de visites el podeu consultar a la web de l'Ajuntament de les Cabanyes, a la plataforma Festa Catalunya i també a la web de Turisme Penedès. Actualment és un espai obert on fem de tot, exposicions, concerts, nits poètiques i fins i tot algun dia celebrem l'hora del conte amb els més petits del poble. També hem treballat conjuntament amb l'escola a través d'un projecte comunitari amb l'objectiu de que les famílies coneguessin el nostre patrimoni a través dels infants i que sigui un espai que s'ho sentin seu. A més, celebrem un festival que enguany serà la tercera edició, es diu Vilantí, i és un festival de música i vi que té com a escenari aquest entorn. Cada vegada tenim més visitants aquell dia. Aprofitem també per obrir l'espai a tothom que el vulgui visitar i el dia 9 de maig de 2026 us esperem a tots per degustar diferents referències de vi de 12 cellers del Penedès i gaudir de grups musicals per a totes les edats. Aquest any ho allargarem amb una sessió de DJs, també, i incloem altres novetats com tastos clandestins, passejades per l'entorn amb carruatges de cavalls, sopars maridatges i moltes coses més, que ho deixem ja com a factor sorpresa.
Personalment, el que sempre m'ha impressionat més són les pintures. Les pintures que hi ha a Sant Valentí realment són un tresor. Són un tresor. Per això, en aquests anys 70, quan es van redescobrir, perquè, clar, són pintures que... Hem de pensar que moltes vegades el gust per a aquest estil que avui nosaltres doncs, posem en un nivell molt, molt, molt alt, no? Que pugui ser el romànic, pugui ser el gòtic, aquestes coses... Això arriba un moment al llarg de la història de la humanitat que passa de moda. Igual que ha passat de moda, doncs, no sé, qualsevol de les modes que us podeu imaginar del temps anterior, no? I això què passa? Què vol dir? Doncs que la gent pinta a sobre, la gent hi posa mobles a sobre, podríem dir, no fars, però sí que és molt habitual, doncs, de trobar altars romànics coberts per retaules gòtics. Per què? Doncs perquè el romànic va passar de moda en un cert moment, no? I avui podríem dir que, si no fora pel MNAC i totes les activitats de recuperació del patrimoni, també aquest tipus d'estils estan superats, no? Bueno, què passa? Clar, l'important de la troballa d'aquestes pintures és que en moltes ocasions les pintures no només són una mostra tècnica molt important, sinó que també són una mostra del pensament de l'època. I aquí és on un se n'adona que no estem tan lluny, a vegades. Quan parlem de tècniques, potser sí que estem lluny. Materials, potser sí, no? Podríem dir, cronològicament, també estem lluny. Però a vegades el pensament que es plasma en aquestes pintures, el relat que hi ha en aquestes pintures, no és un relat tan llunyà amb nosaltres, amb el nostre dia, amb les nostres preocupacions, amb les nostres inquietuds, desitjos. I això és el que m'interessa i em frapa realment, perquè aquelles pintures parlen del bé, parlen del mal, però també parlen de l'amor. Un amor, podríem dir, universal, entès no com una possessió, sinó com una solidaritat amb els altres. I jo penso que és un missatge que intento sempre donar en les visites que val la pena rescatar, no?, d'aquestes parets del segle XIII, perquè, si ja ho deien els Beatles ara fa un temps, tot el que necessites és amor, jo penso que avui en dia tampoc és que ens en sobri. Mira, jo de recomanació final en faré dues. La visita al castell de Penyafort, al seu recinte, també les visites que hi ha al voltant del parc, lògicament, perquè el castell de Penyafort està en un espai que és el Parc del Foix i per si mateix explica molts processos històrics. Jo penso que és una visita que us sorprendrà, al castell de Penyafort. I l'altre espai és el castell de Sant Martí Sarroca, perquè parlant de frontera, parlant de marca, parlant de Tar i de repoblament, el castell de Sant Martí Sarroca és un dels grans castells que representa tot això i també tot aquell procés de la revolta feudal. Per tant, serien les meves dues recomanacions. Castell de Penyafort i el castell de Sant Martí Sarroca.
A mi, personalment, és un entorn que en general m'encanta. L'interior té alguna cosa que és molt especial i que et transporta realment a èpoques passades i l'exterior és inspirador, sobretot perquè està envoltat entre vinyes. Per tant, no et podria dir res en concret de què és allò preferit per mi, sinó que tot en el seu conjunt té aquest encant. Com he dit abans, vam fer un projecte comunitari amb l'escola i em va impressionar molt que els nens i nenes es van implicar tant en aquest projecte fins al punt de que sabien moltes més coses de la història que jo fins i tot es coneixia, no? Llavors és molt maco veure com s'ho fan seu. Cap visitant queda indiferent quan visita aquesta joia del romànic, sobretot perquè molta gent de la comarca desconeix de la seva existència al Penedès. Per tant, animo a tothom que vingui i es deixi sorprendre tant de l'entorn com de l'interior de l'església. Com a recomanació final, els visitants que vinguin a les cabanyes poden gaudir d'un entorn tranquil i molt maco, poden fer un vol caminant o en bici entre vinyes i acabar amb una visita a Sant Valentí. I si encara tenen ganes de conèixer més el nostre poble, també poden fer un vol a través de la ruta dels tresors de les cabanyes, on coneixeran les curiositats i la història d'alguns edificis que també són emblemàtics al nostre municipi. Per acabar, poder fer una parada i fonda en un dels nostres establiments i que no deixin de comprar, sobretot, el pa a Cal Roc, que és un autèntic forn de llenya dels pocs que queden ja també a la comarca.